Camins.
Em vaig trobar anant amunt i avall i com si vingués de lluny, de tant a la vora, vaig sentir la veu d'aquell noi que em deia: "Veus que sí, que en sap de ballar? Avui toca ballar perquè és divendres." El ballar de les lletres de Mercè Rodoreda. Aquest que hem llegit és un petit fragment de la plaça del Diamant, ballar divendres Camins. Estem contents, mira que bé. Bona vesprada aquest divendres 24 de febrer del 2023, dia 1 després de Salvador Aragonès i la seva rialla màgica. Va venir amb Anton Gasol, exdegà del Col·legi d'Economistes i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Vam parlar de cotxes elèctrics i vam repassar l'actualitat del món de l'empresa i l'economia. Tot això ho vam fer a Economia en Valors, la secció dels dimarts i dijous, patrocinada per la Fundació La Caixa. Dia 1 també, després de l'entrevista a la Vita, la cantant ens va presentar amb detall el projecte Versembrant, una iniciativa que apropa la cultura hip-hop als joves per treballar els valors i també per fomentar la consciència crítica, tractant temes com el racisme, l'assetjament escolar o la xenofòbia, art, cultura i valors. Un plaer, de fet, parlar amb la Vita. Si voleu recuperar aquest dijous i qualsevol dels nostres continguts del Camins, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter, @CaminsEstel, també d'Instagram, @CaminsEstel, pilotats per les mans expertes de Maria José Mendoza, i no us oblideu de l'aplicació Radio Estel oficial, la pàgina web radioestel.cat i el Més Estel, on trobareu tota la música del moment i també d'altres dècades. També a YouTube, Per Terra, Mar i Aire, Ràdio Estel. I també sonem per la ràdio normal, per l'FM, les ràdios de tota la vida. Avui divendres tenim, doncs, revolució, com cada divendres, totum revolutum. Avui ens visiten l'economista i màster en Economia Social Iván González i l'advocat Toni Picó. Amb ells repassarem les notícies d'aquesta setmana i escoltarem les seves opinions. Un tema rere l'altre, tertúlia frenètica, sense parar. A la part final del programa, Júlia Julve, l'equip de la redacció del programa, ens fem definitivament amb el control d'aquest programa Camins. Quan el gat no hi és, ja sabeu què és el que passa. La Júlia ens porta avui els temes que més ho han petat a la xarxa aquesta setmana, perquè assumim-ho, si les coses no estan a la internet, no existeixen. O, bé, existeixen una mica menys. Quina mandra ser millennial, però alhora, que apassionant, tu. Ara sí, un Camins jove, dinàmic, diferent, des d'ara i fins les 9. Camins, que és divendres, ho hem dit poc, eh? Que és divendres, som-hi!
Camins, amb Carla Buïgas.
Ja són amb nosaltres el senyor Iván González. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Bueno, una mica aquí estic arribant com massa d'hora, que encara s'estan assentant a la cadira. I també el senyor Toni Picó. Bona vesprada, Toni.
Bona tarda.
Què tal, com esteu?
Bé.
Molt bé, molt bé.
Esteu bé?
Sí.
Mira, jo he de dir que estic molt contenta de tenir-vos aquí vosaltres i tenir aquest espai per conversar amb vosaltres. I sobretot també per dir-te, Iván, que ets un dels instigadors d'una bogeria que ha passat en aquesta ràdio, que va començar d'aquesta manera.
No he menjat mai torrijas.
Jo, no, l'any passat, fins l'any passat, jo fins al 2022 jo no havia provat una torrija en la meva vida. I des d'aquestes declaracions que vaig fer, doncs, va passar això.
Abans de començar, jo vull dir una cosa, eh? Si em permets, una veïda bronca carinyosa a la Carla.
Ah. No, de carinyosa a res. Fota-li canya.
Aquí al carrer Vallespir hi ha un restaurant que fa unes torrijas boníssimes i està aquí al costat.
Ah.
I al carrer de Sants, una pastisseria que ha d'anar a veure.
En aquest moment vas fer descobrir el Rafa Sanauja i a Ferran Capdevila on estaven les torrijas properes a Ràdio Estel. I, per tant, va començar la guerra de les torrijas a Ràdio Estel, que crec que és un dels moments més importants d'aquesta nova etapa de la ràdio. Així que, benvingut de nou al Camins. I
gràcies.
A veure si ara no comencem tampoc una altra bogeria d'aquest tipus.
Sábado noche 19:80. Tengo
tengo bebida fría en la nevera. Luces neón por todo.
Camins, a vegades amb en Rafa, a vegades amb l'Ignasi i ara amb la Carla Buigas.
Y me pongo pibón. Pues ya esta noche pasa algo entre tú y yo. Gotas de Dolce para que huela mejor. Y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente. Dime, dime, dime dónde está. Tu boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran. Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan.
Doncs ara sí, benvinguts els dos, Iván González i Toni Picó. Arrenquem aquest Totum Revolutum. I com no pot ser d'una altra manera, doncs avui comencem parlant, avui 24 de febrer, que fa un any de la invasió de Rússia a Ucraïna, una guerra que ha deixat més de 7.000 víctimes mortals civils i més de 11.700 ferits, dades realment molt impactants, a més també dels soldats morts, que segons apunten fonts oficials ucraïneses, la xifra dels seus soldats és d'entre 10.000 i 13.000, i pel que fa als soldats russos és de 140.000, segons Ucraïna, i de 6.000, segons Rússia, un balanç realment amb una diferència abismal. Un conflicte que també ha deixat més de 8 milions de refugiats. Com dèiem, són unes xifres realment esfereïdores. Creieu que aquest conflicte s'allargarà per molt temps?
Home, tot té un final. Tot té un final, però ara mateix jo no el vislumbro, a curt termini almenys. És veritat que ara ja ho va fer i no va servir de res, però ara han tornat a dir la ONU 147 països que, sisplau, Rússia marxa d'Ucrània, però, sincerament, a curt termini jo veig complicat, molt complicat, que Putin doni un pas endarrere. Al contrari.
Sí, estic d'acord amb l'Ivan. Aquests 147 països, no?, en el seu de la ONU, quin poder té la ONU?
Sí,
no?
Correcte.
Per tant, bueno, està bé, no?, que es facin declaracions com aquestes a la ONU, però la ONU no té cap problema.
Sí, però ja han sortit els nois de les estadístiques, que dic jo, i l'última vegada van ser 149, hem perdut dos. Dic, clar, Xina ha votat en contra, a favor, no, s'ha abstingut, sí. Ostres. Així que, però bueno, és el que dius tu, o sigui, són 147 que són més que 0.
Sense cap mena de dubte. Però el problema és això, vull dir que no veiem el final, i a més no sabem com serà el final. No? Difícil sembla difícil, no?, en aquests moments, que el final sigui, doncs, que Ucrània aconsegueixi que li retorni tots els territoris ocupats en aquest sentit, perquè Putin això no ho accepta, sobretot en la part del Donbass, no? I per tant, ara per ara sembla complicat. Jo només veig, durant el que queda, no?, d'aquest any, és, doncs, la guerra i el conflicte armat, però no sembla que ara per ara la diplomàcia sigui possible.
No, i més també que un any de guerra, aquesta data, que arriba just després que ahir Putin anunciés que reforçarà la seva capacitat nuclear en terra, mar i aire. Clar, com pot implicar això el bueno, conflicte?
Això jo crec ja que és més un tema d'orgull, també ho ha fet Biden. O sigui, vull dir, en Estats Units ha dit exactament el mateix, i que no deixaria cap, no sé quina ha sigut la frase exacta, però cap centímetre d'Ucrània sense defensar o alguna cosa així, no recordo la frase exacta. Per tant, jo això crec que és més ja un tema de aquí estoy jo, que no passa una realitat impalpable.
Totalment, a més, clar. El problema és que aquest conflicte ha posat de rellevància, en certa forma, un canvi de geopolítica, no? I això és important, no? El conflicte d'un Estats Units en hores baixes, però encara una gran potència, no? Rússia, un país que ens hem donat compte que no és tan important econòmicament, però sí en recursos naturals, que és l'única cosa que té. Sí. I després una Xina, doncs, que és la gran superpotència pujant, no només, perquè tenim a l'Índia que també ho és, no? Però és tot l'est aquell d'Àsia, doncs, que en aquest sentit està fent el contrapès, i una Europa que continua sent... vol ser una cosa que encara no... però no hi suposa mai a ser, no? I això és un problema.
No ensenyen les dents.
Exacte. Sí,
sí. L'Europa té capacitat de reacció davant aquesta situació?
La reacció bèl·lica? No. Tal com coneixem, com entendrem la reacció bèl·lica. però ara hi ha moltes més coses de que la reacció bèl·lica pura que Europa sí té molt a dir, i no ho fa.
Amb tota la... També aquesta situació també ha sigut un escenari on Europa, els països occidentals, s'han bolcat amb l'ajuda humanitària i també financera. Et referies a això?
Sí, no, hi ha moltes opcions. O sigui, no és només... de fet, jo crec que hi ha hagut diversos errors en l'enviament d'armes, i no dic que s'hagin enviat armes obsoletes, que també, sinó diversos errors en l'enviament d'armes, posant per davant aquest tema a un altre que es podria haver... diners, com dius tu, en camps de refugiats, en ajudar... No sé, si hi ha mil maneres de fer-ho abans d'enviar armes, que no dic que no s'hagi de fer, però vull dir que abans ens podia haver fet moltes més coses que no s'han fet.
El que està clar, quan, no, en el conflicte bèl·lic, el que no té Europa és un exèrcit.
Correcte.
I és una cosa que s'ha discutit des de fa molt temps, no, sobre la necessitat de tenir-ne o no tenir-ne. El fet és que no el tenim. Per tant, doncs, utilitzem altres instruments que tenim a la nostra mà. En tot cas, l'envi d'armes és la primera vegada que de forma coordinada Europa ho ha fet.
Correcte.
I a mi això em sembla molt important. Clar, després entrem en discussions sobre si enviem o no enviem els leopards. I quants leopards i en quina situació estan els leopards per enviar-los allà, no? A Ucraïna. Clar, tot és força complicat, però en tot cas, bueno, jo penso que Europa va fent els passos, sempre petits. En fa un, s'avança dos i en tira enrere un, però en tot cas, jo crec que en la nova geopolítica l'única sortida que tenim és una Europa més forta, sense cap mena de dubte.
Sí, en això estic d'acord.
I a nivell social, ara mateix està a dos quarts de vuit començava una mobilització a Barcelona per condemnar precisament aquest any de la invasió de Rússia a Ucraïna. Creieu que la societat està implicada en el conflicte, Ivan?
Jo crec que aquí la societat té un problema... Bueno, perdona, abans, sí, però fins a cert punt, perquè hi ha un problema de base. Bueno, que aquí la societat, i no és culpa de ningú i és culpa de tots, s'ho han tomat com un blanc o negre. Bueno, o sigui, Putin el dolent, Ucrania els bons. I sense punts intermitjos. I el blanc i negre no existeix.
Clar, t'anava a preguntar, això és així?
No, el blanc i negre no existeix. Evidentment, o sigui, tira més cap a negre el Putin i més cap a blanc el Zelensky, òbviament, eh? O sigui, vull dir, però el blanc i el negre pur no existeixen. I aquest és el problema de socarrel que té la societat a dia d'avui. Vull dir, no sap, i perdoneu-me l'expressió, rascar per veure què hi ha en el rerefons de tot plegat. I això no ho té la societat. De fet, jo sempre faig un símil periodístic que dic, la gent llegeix el titular però no llegeix la notícia. Pues, aquí vindria a ser algú similar.
Doncs mira que hem tingut notícies, eh?
Sí, exacte.
Mira que hem tingut columnes d'opinió i hem tingut... Bueno, no sé, eh? Jo ara recordo que La Vanguardia està des del cap de setmana, sí, una mica abans, ja traient tot l'aparell sobre el tema del conflicte entre Rússia i Ucraïna. Home, jo penso que sí. El que passa és que la reacció quina pot ser? A més, amb una Rússia que és un gran desconegut en general per Occident. Jo penso que no, mai hem entès Rússia. I no, jo no sóc historiador ni sóc sociòleg, però tinc la impressió que mai hem entès a Rússia, l'Occident. I en aquest sentit, bueno, però escolta, ajuda sí que s'han enviat. I he vist a molta gent que s'ha activat en aquest sentit per enviar. Sí. El que passa és que estem parlant d'un conflicte de que està durant un any, ara per ara. Aguantar la tensió d'un any en aquest sentit a la gent activada és complexa.
A 3.000 quilòmetres? No ens oblidem mai. Al final és el que dius tu. O sigui, aguantar tot un any un conflicte que està a 3.000 quilòmetres és complicat. És complicat.
Sí, al final és com que ara també ha tornat a estar al punt del dia perquè és l'aniversari.
Perquè fa l'aniversari, clar.
Que no. Sí, la veritat és que és un tema complex i també molt interessant perquè realment costa també d'entendre que puguin estar passant aquestes coses, que tot i que ja faci un any, costa molt. Estarem molt pendents i seguint també aquestes mobilitzacions que hi ha a Barcelona i segurament arreu del món per condemnar aquesta guerra. També amb altres temes que destacar d'aquesta setmana, un dels temes que ha estat en el punt de mira ha estat la salut mental dels joves, tot plegat arran del cas de les bessones de Sallent, d'unes noies de 12 anys que es van precipitar des del balcó de casa seva. Una d'elles va morir i l'altra es troba ingressada en estat greu. Una de les hipòtesis que ha agafat més força és que es van voler treure la vida, una d'elles per l'assetjament que patia a l'escola, i així, de fet, ho ha conclòs avui la primera investigació dels Mossos d'Esquadra. Creieu que hi ha una mancança per fer front a la salut mental dels joves avui en dia?
Dels col·les?
En general?
Probablement. És una gran desconeguda la salut mental, i és una gran desconeguda no només amb els joves, sinó en totes les edats, no? Però clar, amb els joves impacta molt més, òbviament. Però sí, sí, és una gran desconeguda, hi ha una gran mancança, i no només de professionals, que també, sinó de poder entendre el perquè de tot plegat. I realment hi ha dades esfereïdores de la gent jove de 12 a 16 anys, llegia jo fa pocs dies, que s'han suïcidat en l'últim any. És una autèntica passada, i perdoneu-me l'expressió aquesta, però increïble.
Totalment. A mi m'ha sorprès l'informe que ha fet, que ha donat a conèixer avui la Diputació de Barcelona, em sembla,
sí,
recordar, no?
Sí.
Em sembla terrible. A veure, tots sabem, no, que l'adolescència és una etapa de la vida, i tots l'hem passat, complexa, no? Complicada. Però clar, les dades que es posen de manifest allà, jo les he trobat brutals.
Home, realment sí. Així com fent una mica de repàs perquè els oients també es fiquin en la situació. L'informe detalla que un 23% dels joves entre 15 i 16 anys ha pensat alguna vegada en morir-se, i gairebé el 12% hi pensa amb freqüència.
Una quarta part dels joves pensa en morir-se. És una quarta part.
És molt bèstia.
Molt bèstia.
Amb una edat que ho tens tot per endavant.
Sí, sí, sí. I... Cosa més.
Absolutament, no? Absolutament. O, a més, per exemple, la dada de la situació de com es troben, vull dir, també uns percentatges que espantaven. Bueno, això és més relatiu, potser, no? És més relatiu, però per mi la dada és la que tu has dit, no? Vull dir que en aquest sentit, que una quarta part hagin pensat en algun moment en suïcidar-se, no sé en quina forma, però en qualsevol cas em sorprèn moltíssim. Home, aquí hi ha, doncs, un problema d'educació, aquí hi ha un problema per la família, aquí hi ha un problema greu, també, de les xarxes socials, que hi són i continuaran sent, sense cap mena de dubte. No sé si això és tant un postureig o és una realitat. Hi ha moltes coses que crec que caldria analitzar-les. De totes formes, després de la pandèmia, jo crec que vam ser molt conscients de que la situació en general mental era dolenta, i que en certes edats encara era pitjor. I la dels menors i els adolescents, jo crec que els adolescents encara més, i en certs col·lectius, com per exemple sanitari, també era pitjor que la mitja en general. La gent gran també...
Jo estava mirant ara, quan ho deia el Toni, perdona que et talli, justament això, o sigui, després de la Covid, 25,2% més de símptomes de depressió i un 20,5% més de símptomes d'ansietat. En el jovent, parlo. Ah, què dius? Des d'infants a joves, perdona. O sigui, infants i joves. És una dada esferraïdora.
I més quan, a més, estem tenint problemes amb les sanitats públiques, no? En totes les comunitats autònomes, Aquí no se salva ni una. Però, en qualsevol cas, la salut mental encara amb més problemes dins de la sanitat pública, sí. Que moltes vegades has de tenir uns mitjans a disposició per poder activar, no?, ajuda en problemes de salut mental, cosa que llavors ja dius malament rai, no?
Clar, llavors, pel que fa als joves, que era ara la dada que donaves, que realment, clar, és que no ho parem de dir, però és que és així, és molt impactant.
És molt impactant, sí.
Clar, des d'on, i tu parlàvem abans de si la salut mental a les escoles, en general, però clar, des d'on creieu que s'ha de començar a tractar aquest tema? Des d'educació? Des dels centres educatius, des de casa, serveis externs...
Jo tinc molt clar que des de les famílies, que són la base de qualsevol infància. I després, òbviament, hi ha escoles, hi ha societat, hi ha mil històries més, però la família és la principal. Per mi ho tinc claríssim.
Sí, el que passa que la família, per desgràcia, no té prou coneixement en molts casos. No,
una cosa no treu l'altra.
Clar, o sigui, la detecció... O sigui, primer és important la detecció, sense cap mena de dubte. I això aquí, la família, és la primera sense cap mena de dubte. Però, clar, també necessitem tenir doncs, uns sanitaris, no?, específics pel tractament de les malalties mentals. I això és el que sembla que està...
Els professionals dins de les escoles, que no n'hi ha.
Exacte, a més... A més.
Realment és molt impactant. Fem una pausa i ara en seguim parlant.
Ràdio Estel. Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Bossòst, 106.0.
Camins, en Rafa està de baixa, amb Carla Buigas. I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try.
Ara parlàvem de la situació de la salut mental en els joves, també arran d'aquest cas de les dues germanes bessones del municipi de Sallent. També un cas que ve molt donat per un cas d'assetjament escolar. Uf!
Uf! Sí.
Uf! Com... Creieu que s'està abordant de manera correcta l'assetjament escolar?
Jo crec que és que ens hem de tirar una mica més endarrere. O sigui, la societat actual és una societat sobreinformada, això no és cap secret, i aquesta sobreinformació no la pateix igual una persona de 30 anys que una persona de 10. I moltes vegades aquesta persona de 10 té la mateixa sobreinformació que una persona de 30, i això no pot ser. I jo crec que aquest seria el primer pas per poder després, no passessin tantes coses com s'estan escoltant als mitjans de comunicació, desgraciadament. Però aquesta sobreinformació pels nens petits, sense que hi hagi una vehiculació i que li expliquis certs temes, és complicat.
M'agrada la teva pregunta, perquè precisament avui he dinat amb la meva mare i estàvem escoltant la ràdio mentre dinàvem i ha sortit la notícia de les nenes de Sallent, no? I la meva mare, quan ha acabat la notícia, em pregunta, escolta, diu, a la teva època hi havia molt bullying? O sigui, hi havia assetjament a l'escola, no? Ostres, llavors m'he quedat pensant... Clar, i algunes vegades ho hem parlat amb els meus amics del col·legi, que encara ens veiem molt, i clar, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. I en general érem bones persones, bons nanos, molt, bueno, no gaire entremaliats, una mica, però lo just. I Déu-n'hi-do, eh? O sigui, recordàvem unes quantes coses que dèiem... Bah. Clar, en aquella època ningú et parava. Vull dir, no hi havia cap control ni cap consciència social del que era l'assetjament. No?
Clar, potser perquè
sentit.
Ara també s'ha com delimitat de dir...
Exacte.
Ei, que això no és de col·legues, aquí estàs creuant aquesta línia.
Per tant, jo penso que des de fa uns anys ja som molt més conscients que aquestes actituds no són permissives. No? I per tant, doncs, s'ha activat doncs, alguns instruments a l'escola, sobretot per intentar controlar-ho. No? Això no vol dir que continuï existint, però en qualsevol cas jo crec que en principi les escoles doncs, tenen ja alguns protocols per educació, per la Conselleria d'Ensenyament, doncs, que ja s'activen. sempre hi ha falles, això no hi ha cap mena de dubte, i per tant el que s'ha d'evitar és que hi hagin falles i cada vegada, quan es detectin aquestes actituds, doncs s'utilitzin els instruments que calguin.
La veritat, estic d'acord amb ell que l'assetjament està regulat molt més abans que no pas el que parlàvem fa uns minuts. Ara hi ha una regulació que han de portar totes les escoles a rajatabla, vale? Però també és veritat el que he avançat jo abans, no? És a dir, el que abans, pren la paraula, jo quan anava a l'escola, evidentment també hi havia actituds que sobrepassaven les típiques novetades i anaven una mica més enllà, no? Però és que abans no es deia tant. Per això jo dic que hi ha aquestes dos vertents, no? O sigui, aquesta sobreinformació que deia també va en aquest sentit. O sigui, vull dir, jo abans segurament no m'enterava ni de la meitat de la meitat de la meitat que m'entero ara, i no parlo perquè tingui més edat, sinó per l'època. I això també ha sorgit per bé, per bé. La part de saber més que abans. I per dolent, la part d'aquesta sobreinformació mal encaminada. O sigui, per tant, aquí hem de jugar a dos mans.
A mi em sorprèn, i perdoneu-me, que hi ha certes actituds, i no parlo només de l'assetjament, parlo de moltes d'altres, masclisme, per exemple, que en principi pensàvem que tots aquests temes amb l'educació, només amb l'educació i la informació s'arreglaven. I ens estem donant compte que en alguns casos estem anant enrere respecte a un cert moment que es va millorar, no? Sí, sí. Però, per tant, la sobreinformació no és únicament la fórmula...
No, únicament.
Però em sorprèn, no? Sí. Perquè jo pensava que això es podria arreglar amb informació. I ens hem donat, jo, per menys jo, m'he donat compte que hi ha certes actituds...
Perquè la informació sempre és bona, sempre i quan arribi a la persona idònia de la manera idònia.
Clar.
El problema és que no arriba a la persona idònia i no de la manera idònia.
Exacte.
Ah, vull dir, tenir informació i saber més, quan evidentment, quan més millor. Però s'ha de saber vehicular, que és el que et deia, i ara mateix no s'està fent bé.
Sí, sí.
També la part positiva és que s'estigui parlant tant ara d'això, sí, també sí. Porta a que hi ha molta gent implicada i molt més treball, i per tant s'està estudiant d'una manera molt, molt més a fons, i això la veritat és que és una notícia molt, molt positiva. Aquí, com és el totum revolutum, ara anem a un altre tema, us demanaré una opinió breu. És, ja us ho comentava abans, és una mica sobre el gran congrés que arrenca la setmana vinent a la ciutat de Barcelona, que és el Mobile World Congress, una edició que preveu tornar a la normalitat i superar inclús les xifres prepandèmia. Esteu nerviosos?
Si això sense no ha anat mai. No he anat mai perquè soc dels que pensa que hi ha moments que no sé ni explicar-me, eh? O sigui, imagina't, no?
Tot això de parlar del mobile era sí. d'aquest any que preveu tornar a la normalitat, entenem que és positiu per Barcelona.
Òbviament, que sé, no? Que hi hagi xifres pre-Covid és positiu. Vaig llegir fa poc també que inclús per la gran afluència de públic que s'espera, han obert les llicències Uber durant uns dies.
Ara, sí,
vull dir que, cert. Sí, o sigui, vull dir que aquesta gran afluència sí que és veritat que és positiva, evidentment. O sigui, deixa diners als comerços de Barcelona, i bueno, i els comerços i el que no són comerços. Vull dir, evidentment, tots aquestes, o no fa tant, que es deia que la Fira de Barcelona també estava en xifres, no pre-Covid encara, però quasi. Vale? I aquí, un 10 pel senyor Serrallonga, que coneixo personalment, en aquest cas. Per què? Perquè sí que és veritat que tot això ens dona positivisme a Barcelona. Però sí, el Mobile World Congress és un gran esdeveniment, un enorme esdeveniment, que ojalà es quedi a Barcelona, perquè hi ha moments que ha hagut, ara sí, ara no, ojalà es quedi a Barcelona, però vull dir que per mi és un esdeveniment que deixa coses molt positives i ja està.
I així molt, 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 molt breu, abans d'anar...
Perquè li van a parlar massa.
Perdó. També és cert que aquesta edició arriba en un context de preus elevadíssims, la inflació també pels aires. Creieu que l'impacte serà el mateix que va ser el 2019?
No sé quin serà l'impacte. No he llegit xifres, tampoc, però en aquest sentit segur que serà... És un impacte superpositiu. No ho dubto.
Sí, sí.
No ho dubto. La meva sensació, i seré curt, és que és una fira que no la veig integrada a la ciutat. en el sentit de que els barcelonins, o pel menys jo, i l'Ivan, i tu, i el comentari que has fet, tu sí, tampoc, sí, no? No et sents convidat, no. Ni molt menys aquesta... A veure, també hem d'entendre que és una fira molt professional, sí, i tecnològica, sí. I per tant, doncs, no hi podem anar el diumenge al matí a donar una volta per veure mòbils, o per menys a mi no és una cosa que em faci gaire il·lusió, però que deuen haver moltes més altres coses.
Sí,
eh?
Jo crec que sí que va una mica més allà.
És una reducció d'absurd, però... Però en aquest sentit, no, és una... no tinc l'impressió que no és una fira oberta a la ciutat, en certa forma.
Doncs estarem pendents de... Ja parlarem la setmana que ve, parlarem amb el Rafa, a veure si aquest any ha convidat a tota la ciutadania. Ara fem una petita pausa i tornem amb la Júlia Julbé.
Ràdio Estel.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada. La que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Ets a Camins i en Rafa és a Casa, amb Carla Buigas.
Aquí estem, Camins, Ràdio Estel, tot un revolutum, divendres. Estem contents, ja ho hem dit 70 vegades. I ara estem aquí amb la Júlia Julbé. Bona vesprada.
Bona vesprada, Carla.
Ens porta, com dèiem, el més interessant, el més viral d'aquesta setmana a les xarxes socials, perquè sí. Jo ho he dit a l'editorial, que si no estàs a internet... És com que existeixes menys.
Exacte.
Així que...
Internet, sí, xarxes socials i també mitjans de comunicació, perquè aquesta setmana comencem per un tema polític, perquè la política catalana ha girat entorn al judici contra la presidenta del Parlament suspès, Laura Borràs. Unes de les declaracions més destacades van ser dimecres, l'exresponsable d'administració de la Institució de les Lletres Catalanes assegurava que ella va comentar a Borràs que no era normal que l'acusada Isaías Herrero presentés pressupostos d'empreses diferents per als encàrrecs de la nova web. Ella i altres treballadors els va sobtar que Herrero estigués darrere de tots els encàrrecs. Llanço aquí la primera pregunta. Creieu que Laura Borràs comença a estar acorralada? Declaracions de l'exresponsable d'administració. Toni, què rius?
A veure, primer... sóc advocat.
Ja ho sé, ja ho sé,
tant,
ja ho sé.
Per tant, presumpció d'innocència. Presumpció d'innocència.
Sí. No, no, jo presumpció d'innocència. Però...
Això, primer comentari, sense cap mena de dubte. A veure... es fa força complicat, jo penso que per la defensa de Laura Borràs, defensar que no ha tingut res a veure al respecte, no? A més, quan els dos altres acusats han fet un acord amb Fiscalia, reconeguent, en aquest sentit, doncs, uns fets, no? En qualsevol cas, sembla, i així sempre ho ha utilitzat, no? Gonzalo Boye, que és l'advocat que defensa Laura Borràs, que cal, a més de defensar jurídicament el seu client o la seva clienta, en aquest sentit, també entrar doncs, termes polítics, no només jurídics. Des del meu punt de vista, tot sembla indicar, presumptament, que els fets són els que són. Reconeguts per dos dels acusats, per tant, el jutge decidirà què és el que cal, no? Però la via és estreta, cada vegada s'estreta més, no? Per tant, sí, políticament parlant, a més, crec que hi haurà molta gent que aplaudirà, molta gent, políticament. No només de forces polítiques que no són Junts per Catalunya, sinó membres de Junts per Catalunya, també. No ho faran públicament, d'acord?
Jo legalment res a afegir. I políticament estic d'acord també, perquè és veritat que Laura Borràs tenia, evidentment, el seu equip de proximitat, però hi havia moltes, moltes, moltes persones dins de Junts que no la tragaven, tal qual. I això és veritat que políticament dubto que es pugui aixecar, i serà doncs, això, un gran aplaudiment per part de molts partits polítics, inclús el seu.
I fins i tot al final, per exemple, em permeteu, al final del final del procés, o del processisme. No? Una de les grans lideresses, no? del procés, en aquest sentit, sí. Doncs que pot resultar tenir conseqüències en aquest procés, doncs serà ja al final del procés.
Llavors, podria haver-hi un canvi de rumb?
Jo penso que està preparat.
És que el canvi de rumb, ja, si em permets, un precanvi de rumb, ja s'està fent. O sigui, ja, a dia d'avui ja ho estem veient.
Jo entenc el que dius, Carla, respecte a Junts, que està preparat un canvi de rumb de Junts. Sí, perquè les altres forces polítiques ja l'han fet.
Sí. I Junts, torno a repetir, ho està fent. Mireu el Trias, si no.
Sobre això que tu comentaves de Junts, no sé si vosaltres creieu, s'ha comentat molt sobretot de l'entorn de Borràs, si creu que és un clar exemple de l'Ofer. Això Borràs ho ha defensat des del primer moment. Vosaltres què creieu?
A veure, no t'ho sé dir, perquè jo crec que en principi, si és un tema que està judicialitzat, hem d'acceptar, i existeix, uns fets, que és el que referia, no? Uns fets que poden ser constitutius de delicte, doncs el jutge el que farà serà aplicar la llei en base als fets que es puguin qualificar com a delicte. No m'atreveixo, no m'agrada barrejar una cosa amb una altra. A priori.
D'acord. Jo, la justícia és complexa, de vegades difícil, però és veritat que jo no et diré el 100% dels jutges, perquè en un grup tan gran i tan enorme de persones, doncs sempre hi haurà la ovella negra, òbviament, però la gran majoria de jutges jo penso que es dediquen a aplicar la llei. I en això...
Sí, donem la volta. Amb la llei, sí, no?
Només sí és sí.
Gràcies. No em sortia. A veure, com diu Podemos, tots els jutges que han rebaixat penes són uns fatxes?
No té sentit.
Clar,
que... doncs ara, sí, jo crec que no. Jo crec que no, que els jutges apliquen la llei. En el mateix cas de la Laura Borràs. Crec.
Sí, tal qual.
Realment serà un tema que portarà cua. Recordem que dilluns hi ha...
De Clara Borràs.
I estarem realment molt pendents i seguint de com va tot plegat. Júlia, ens portes més coses?
Sí, faig un canvi radical de tema, no us espanteu. Ara ja, centrant-nos en Twitter, un dels temes de més debat durant els darrers dies a les xarxes socials és l'aparició d'una jove polonesa que diu ser Madeleine McCann. Sabeu de què parlo?
Jo no.
Madeleine McCann és una noia de 3 anys, una menor de 3 anys que va desaparèixer a Portugal, a Praia da Luz, el 2007. I aquest cas ja, bueno, s'ha investigat moltíssim, es va acusar a un pedòfil que ara està empresonat a Alemanya, també es va acusar els pares en el seu moment, va haver-hi...
Un cas molt mediàtic perquè, sí. Júlia, tu coneixes més, hi havia molts fronts oberts, anaven apareixent pàgines noves i noves.
Sí, pistes falses.
I ara va aparèixer aquesta, com ens explicaves, aquesta noia de 21 anys, que
la
deia
Faustina
ser...
Faustina diu que és la Madeleine, va obrir un compte a Instagram per donar més detalls sobre la semblança amb la nena, explicava que tenia diverses peques al cos, que també tenia com un, bueno, a l'ull
una marca
que és, bueno, molt, molt característica, que té molt poca gent, i explicava, doncs, aquestes semblances amb la menor, que recordava que havia estat a un complex molt semblant al que, bueno, a Praia da Luz, que això també, mirant els documentals que s'han fet sobre la Madeleine, ho podria dir jo també. I durant el llarg dels anys, moltíssimes dones han dit que eren Madeleine McCann.
Jo t'anava a tallar, amb perdó, i et anava a dir, bé, perfecte, però a l'igual que abans he dit que crec en els jutges, també crec en els biòlegs, i aquí l'ADN ha de dir alguna
cosa. Sí.
S'ha fet la prova d'ADN, perquè dubto que si hagués sigut tan mediàtic, tot i que fos fa 15 anys, vale? Fa 15 anys ja també existien proves d'ADN.
Sí, ella diu que va anar a la policia, que no li van fer cas, que la policia va passar absolutament d'ella. I clar, el que molta gent diu, els pares biològics de la Madeleine no cal que es facin una prova d'ADN, perquè fa 15 anys ja se la van fer i hi ha una base de dades internacional on es recull veurem què passa, no? Però al llarg dels anys moltíssimes dones han dit que eren Madeleine.
Realment és un tema que ha tornat a veure la llum després de molts anys. I tot ha sigut gràcies a xarxes socials, perquè ella va fer comunicat dient: "Ei, soc Madeleine McCann", a través d'Instagram.
Si fos cert, ens posem a la pell d'aquesta noia, si fos cert, que no ho sé, no en tinc ni idea, i fóssiu vosaltres, ho faríeu a través de les xarxes socials?
Jo no, però puc entendre que, tal com funciona últimament la societat, hi hagi algú que ho faci així. Jo, personalment, no comparteixo, però puc entendre que algú ho faci així. Sí que és cert que crec que aquesta setmana també, que s'ha parlat molt del tema, crec que també s'ha dit que és estrany, que és estrany que ho facis directament a través d'un missatge a l'Instagram, perquè en veritat hi ha com més passos que fas abans, que o vas a buscar els pares biològics...
Bueno, ella ho diu, això, ella diu: "Jo he intentat buscar-los i la manera més fàcil de trobar-los és contactant. Jo, si vull parlar amb tu, la manera més fàcil és buscar-te a Twitter, a Instagram, a Facebook, i segur que em contestaràs abans que si no li pregunto a una persona: tens el contacte de X, d'aquí que em respongui?" Llavors ella defensa que ho fa així per explicar el seu cas, perquè la policia passa d'ella i vol contactar sí o sí amb la família, però a veure com acaba.
És que, a més, em recorda, o sigui, tot, la història tot es repeteix, eh? Vull dir, em recorda, us recordo, la història d'Anastàsia, no? Doncs, sí, més o menys podia ser el mateix, no? En certa forma, no, les circumstàncies no són les
mateixes. Salvar les distàncies.
Evidentment, no? Però, vull dir, la història es repeteix. Jo m'hauria plantejat molt, fer-ho a través de les xarxes socials. No em serveix que ara es fa tot a través de les xarxes socials, llavors, no sé, és que la meva intimitat és molt important.
I tant. Una de les altres xarxes socials més utilitzades és TikTok, no sé si en teniu.
Jo no.
Val. No rotund. La comissió...
Instagram sí, eh?
És per no semblar tan
semblar antic. Tan boomer.
D'acord.
Tan boomer. La Comissió Europea ha demanat als seus treballadors deixar d'utilitzar TikTok en els seus telèfons professionals i en els personals. Brussel·les diu que pren la decisió per protegir la comissió d'amenaces de ciberseguretat. Però aquest dijous al TN ens fixàvem de TV3 que un mossèn valencià va descobrir un TikTok per estar més a prop dels feligresos. Salvador Aguado canta reggaeton, vol estar més... Ja, veig que esteu rient, la Maria José també està sorpresa. Si voleu, posem un tall seu. Escoltem què diu.
Hola a todos, feliz día de San Valentín, feliz día del amor. Hoy os vengo aquí a ofrecer algo diferente, la verdadera y la genial historia de este mártir del siglo III, sacerdote. En ese momento gobernaba el emperador Claudio II, que decidió por decreto prohibir la celebración de los matrimonios a los jóvenes porque así...
Mira, si no teníem... crec que aquest és un clar exemple del que t'acabo de dir, que ara la societat funciona d'una manera que, per molt que no ho compartim, costa, i que costi d'entendre, és real.
Jo et vull ser un exemple.
És real, igual, perquè el que estem escoltant a mi m'està fascinant. M'està fascinant i m'està encantant i desagradant molt alhora.
Jo et vull ser un exemple encara més raro. O sigui, saps que pertanyo al CEST, en una reunió del CEST, un dels seus membres, que és professor universitari, ens va explicar que va enviar un mail als seus alumnes citant-los a una classe extra hora, vale, doncs, i eren 25 alumnes i van aparèixer 0. I el primer que va pensar: "Ostres, que raro." Òbviament no s'esperava un 100% de convocatòria, però 0 de 25 tampoc. Fins que va parlar amb ells i va dir: "És que el mail no l'utilitzem." Podies haver fet un Instagram, podies haver fet un... Mail no l'utilitzem.
Home, això és una mica exagerat, vull dir...
M'ha passat, eh?
Bueno, sí.
Crec, eh? Perquè...
No, jo també, però salvant les distàncies, vull dir, jo puc utilitzar TikTok i Instagram, però correu també.
Evidentment, eh? Sí.
Però déu-n'hi-do, no? En quin nivell estan...
Exacte.
Hem d'ensenyar a la generació Z a ser boomers. Ei, que existeix el correu electrònic, existeixen els codis postals. I bon, vale, gràcies per aquest públic. Paula, moltes gràcies. Ens portes alguna última cosa, Júlia?
Vull que escolteu aquest últim tall del mossèn, que a banda d'explicar Sant Valentín, per exemple, per apropar-se al màxim als joves, també parlava d'això.
Gracias, Javi, querido Magel, por este ofrecimiento. Como sabes, soy muy fan de Harry Potter, así que como maestro titulado de la escuela de Hogwarts, te voy a ofrecer este encantamiento. Wingardium Leviosa. Es Leviosa, no Leviosa. Bendiciones.
Què penseu?
Ara a mi em cau millor si li agrada Harry Potter.
I canta reggaeton, bueno, és increïble. I diu que, bueno, que vol parlar amb l'arcabisbe de València per intentar fer les misses per TikTok. Una nova forma de...
Bueno, les misses es feien per tele, no? També. I per ràdio, per tant...
Però ell diu que els joves ja no miren la tele.
D'acord. Però en això estic totalment d'acord. A veure, no entenc... Els que sabeu més de xarxes socials, jo no en sé gaire, eh? Però el que has de definir sempre és el teu perfil, no? En certa forma, o sigui, tenir un perfil clar, professional, un personal, no? El que tu creguis que, pel que necessites, no? Ostres, aquest home té un perfil complex, no? De TikTok? Vull dir que se'n va d'un cantó cap a un altre.
Sí. Jo crec que no sap ben
bé. I a mesura que vagin passant els dies, segurament en surt per més bandes, i aquí jo estaré encantada de descobrir aquestes noves vessants d'aquest mossèn valencià. Moltes gràcies, Júlia, per totes aquestes coses que ens has portat. Jo és que no crec que hi hagi millor manera d'acabar un divendres amb aquest TikToker, amb aquest mossèn TikToker. Així que moltes gràcies per deleitar-nos amb això. Moltes gràcies, t'escoltem ara al butlletí i nosaltres fem una petita pausa i tornem. Doncs nosaltres ho deixem aquí, amb aquest Totum Revolutum. Ara m'he perdut, no trobo la pàgina, així que el que us puc dir és que gràcies per escoltar-nos a un programa que hem fet amb Ferran Capdevila, un home que encara arrossega la ressaca del carnaval. És divendres, va, ara et ve un cap de setmana per descansar. També Maria José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials. Gràcies, te daré los 50 euros, tranquil·la. I a les vies de sola, clau de tot plegat. Paula Moreno, moltes gràcies per aquests xistes, aquests tamborets. I ho deixem aquí. Dilluns tornem amb el Rafa ja aquí al capdavant del programa. Ho tornarem a fer, farem camins.